És el tema del dia, aquesta investigació conjunta de RAC i La Vanguardia, que ha descobert la identitat d'una de les fonts clau de la policia patriòtica de Jorge Fernández Díaz. És un agent francès que s'anomena Jean-Michel Pillon, qui va entregar la informació falsa sobre els comptes falsos de Trias a Suïssa i Andorra, a banda de dades fiscals sobre la família Pujol. Xavier Trias, bon dia.
Molt bon dia.
I moltes gràcies. Com està?
Jo bé, molt bé.
Bé?
Sí, sí, sí. La veritat és que molt bé.
Què li sembla tota aquesta informació?
Bueno, jo ja la coneixia, no amb els detalls d'ara, però ja la coneixia i és un escàndol, però això és un escàndol que dura fa temps. L'escàndol més gros de tot això és que tot això que molta gent la sap, pues ara ho poseu en evidència d'una manera més clara i jo crec que el més gros de tot això és que no passa res.
Que no passa res.
No passa res. És a dir...
Vostè sabia que hi havia aquest agent francès i el nom i tot això, no?
Bueno, fa un temps, gràcies a vosaltres, pues, me'n vaig enterar d'això. I jo continuo creient que això és un invent per tapar la vergonya del que passa. Això neix d'informacions falses d'algú del nostre país... que explica en el senyor Jorge Fernández Díaz, i el senyor Jorge Fernández Díaz decideix pues, actuar. I com bé, amb aquelles gravacions que es van autofer ell i el senyor de Alonso, pues, ells no tenen moral. Ells parteixen de la base que el que s'ha de fer és destruir. Destruir a persones, i és el que fa. Diu, cuando Trias lo pueda demostrar, ya estará muerto. Pues, bueno, pues juguen això, de veure com maten amb un conjunt de gent, i això ho fan des d'un punt de vista patriòtic, d'una concepció d'una Espanya que és una concepció absolutament equivocada. És una concepció que... En aquestes últimes eleccions municipals ja ho hem viscut també, i postmunicipals, que això ha permès pues, en el senyor Sánchez i en el del PP, els hi ha permès, els Núñez Feijó, els hi ha permès durant tota una campanya passejar-se per Espanya dient que han impedit ser alcalde amb un independentista. I s'han passejat pel país explicant això. I això, pues, no ho entenen. Jo els dic, escolta, esteu absolutament equivocats, esteu creant una situació molt difícil. I ells diuen, no, la situació difícil l'haveis creat vosotros. I jo dic, no, entre tots, el que no fem és una cosa bàsica, jo crec, que és... Pues, buscar mecanismes de concòrdia i d'entesa entre tots nosaltres. Si no hi ha aquesta voluntat, jo crec que al revés, hi ha una voluntat destructiva de dir, escolta, aquests tios els hem d'aniquilar. Pues, bueno, pues, fan una feina d'aniquilació i a mi em dol molt especialment pues, escolta, que això no ho fa el senyor Jorge Fernández Díaz sol, sinó que això rep... Pues, la col·laboració molt directa d'alguns mitjans de comunicació d'una manera importantíssima i després, pues, home, jo he vist que la gent pues, ha tingut por en determinats moments.
Por?
Sí, home, diguem la veritat. El senyor Jorge Fernández Díaz ha estat amenaçant a mitjans de comunicació perquè publiquin això.
Ah, sí?
Sí, sí.
I, quins?
Bueno, no, deixa'm estar tranquil i no crear-me antipaties. Però han estat pressionant a gent.
Quan fa que no parla Jorge Fernández i Xavier Trias?
Pues molt poc.
Què diu?
Sí, 15 dies. 15 dies, perquè fa 15 dies vaig anar al cine, vaig anar a un bar-restaurant de davant a prendre una cosa al sortir del cine amb tot d'amics... I llavors va donar la casualitat que va entrar el senyor Jorge Fernández Díaz i em ve i em diu, escolta, tu i jo hauríem de parlar. I jo dic, no, tu el que hauries de fer és demanar perdó. Quan hagis demanat perdó, com que jo sóc catòlic i t'hauré de perdonar, Ah, pues, escolta, llavors podem parlar del que vulguis, però no té sentit. És a dir, no té sentit. És a dir, les coses que em pot explicar el senyor Jorge Fernández Díaz a mi no m'interessen per res, perquè el que fan és tirar-se la merda uns als altres i, escolta'm, tenen un problema.
Li va demanar perdó en aquell moment o no?
No, que va, que va. Que va, que va.
Quan va durar la conversa?
Res. Jo estava amb tot d'amics, va durar dos minuts.
Dos minuts. Però no heu quedat en veure-us?
No, 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 és que no en tinc cap interès, eh? Jo no tinc cap interès de veure el senyor Jorge Fernández Díaz, absolutament cap interès. Crec que és una persona que està absolutament equivocada, que juga, por Dios, por la patria y el rey, i, bueno, és un plantejament equivocat. L'altra cosa que a mi em preocupa, i realment és molt preocupant, és que els mitjans de comunicació són capaços de publicar coses sense comprovar res. És a dir, això que es va publicar en el seu dia, i amb mitjans que ho van comprovar i van dir no ens ho creiem, però molt, el Mundo, concretament, ho va publicar i no va comprovar res, perquè amb els papers que avui poseu a la llum, pues, escolta'm, donar un número, que això em va salvar la vida, eh? Donar un número de compte corrent del Xavier Trias a Suïssa que no correspon a la numeració del banc és al·lucinant. Però és que hi ha una cosa més al·lucinant per comprovar-ho, que dona el número del compte corrent que tinc en el banc de Santander. I la numeració també és falsa. És a dir, que es necessita ser tontos, però tontos de debò. És a dir, un conjunt de gent que, com tal de fer mal, els importa un pepino si això és veritat, si no és veritat, els importa un pepino, no? I jo vaig tenir la sort de que vaig estar molt ben aconsellat per un cunyat meu, que és advocat de l'Estat, i que em va dir, escolta'm, Xavier, per les vies convencionals no te'n sortiràs. Trigaràs mesos, i no podràs demostrar res. Escolta'm, et poso en contacte amb un advocat de Suïssa, i jo crec que el que has d'entrar és una querella contra el Banc Suïssa per haver donat el número de compte corrent teu. Diu, però si no el tinc, per això tu poses aquesta querella i ja veuràs com reaccionarà el banc. I és veritat, immediatament el banc em va contestar, diguem, però què diu vostè? Si vostè no té compte, si vostè... Dic, escolti'm, tot això ara per escrit. I, bueno, si no, hagués passat el que podia passar fàcilment, que et trobes ficat en un embolic de tipus legal i que pots demostrar que no tens la compte pues al cap de molt de temps. És més, jo he intentat de totes de que els bancs andorrans expliquin i siguin capaços de certificar que jo no tinc cap compte a Andorra ni l'he tingut en la meva vida i no he aconseguit que ho facin. I en alguns casos amb persones amigues, que jo dic, escolta'm, és que això no ho fem perquè això seria tremendo, tothom demanaria no sé què, escolta'm. Quan et trobes amb aquests follons, et trobes amb una situació... Jo em vaig sentir absolutament indefens. I em vaig trobar amb una indefensió que jo hi afegeixo a dels partits. És a dir, ja m'he trobat, pues, els socialistes passaven, que iniciativa, el senyor Iglesias, l'únic interès que tenia en les clavegueres de l'Estat durant un temps només servien per fer-me anar a mi en els llocs per explicar que hi havia les clavegueres per posar en bon paper el senyor Iglesias. El senyor Iglesias, que, bueno, va fer campanya contra mi d'una manera evident. Bueno, tot és molt trist. Tot és molt trist. I és tan trist que fa fàstic.
Quan el Jordi de Planell té la documentació aquí a la mà, són molts folis, tot això, per què hi ha aquí?
Això que tinc ara mateix a les mans és l'informe de 31 pàgines que l'agent francès, Jean-Michel Pillot, va enviar a la policia...
Estic deixant una cosa per un tema periodístic. Nosaltres ens hem posat en contacte amb aquest senyor, en Jean-Michel Pillot, a França, i no ha respost.
Nosaltres l'existència d'aquest nom...
I existeix, aquest senyor?
Sí, sí, existeix, sí, existeix. Sí, existeix. Si s'ha fet a l'avantguarda, surt una fotografia. Avui la podeu veure, la fotografia del...
És el director de l'oficina regional de duanes i d'impostos indirectes de Tolosa de Llenguadoc, que és la més important del sud de França, vull dir, és un alt càrrec del govern francès. Nosaltres descobrim el seu nom l'abril del 2023, en aquell moment li vam enviar diversos correus electrònics, perquè entre la documentació a la qual havíem accedit hi havia l'adreça electrònica d'aquest senyor, per tant, això ens va servir per comprovar que efectivament l'adreça existia i per posar-nos-hi en contacte, però ell no ens va arribar a contestar mai, i hem insistit durant tots aquests mesos, mentre recopilàvem molta altra documentació que ens permetés elaborar aquesta història, però no hi ha hagut mai resposta, i per tant, al final hem optat per publicar la informació sense la seva versió dels fets, perquè senzillament no ens l'ha volgut donar. Però en aquests correus electrònics que avui també publiquem, es pot trobar tot penjat a RAC1.cat, hi ha la petició d'Enrique García Castaño, d'aquest comissari de la policia espanyola, en què li demana a Jean-Michel Pillon la informació, diu concretament, seguimos con el problema catalán.
Això és interessant. Seguimos con el problema catalán, ¿no?
Necesito saber de nuestros amigos si tiene cuenta en Suiza, Xavier Trias Vidal de Llobatera, con documento nacional, bla, 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 nacido el 5 de agosto de 1946 y de su hermano.
Pobre, el meu germà. Sí, 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 ja ho sé, ja també el ficaven a la mateixa d'això. Sí, sí.
I el dossier, què és aquest dossier?
Això és 19 d'agost. Doncs l'11...
Perdó, passes això, sisplau?
Sí, i tant.
Això li passarem amb el Xavier Trias.
Això són els correus electrònics.
Això són els correus electrònics que s'enviaven entre ells...
Aquí també hi ha els correus en què demana informació sobre la Convergència, els correus en què demana informació sobre Jordi Pujol Ferrusola i sobre la família Pujol.
Daniel Osàcar, també, demanaven tota informació. Val.
Però aquest últim correu que dèiem, el que fa referència a l'aleshores alcalde de Barcelona, Xavier Trias, és del 19 d'agost del 2014. Doncs bé, menys d'un mes després, l'11 de setembre del 2014, precisament, és a dir, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, envia el dossier XTV-L, que és l'acrònim de Xavier Trias Vidal de Llobatera.
No s'hi van...
No s'hi van esmerçar gaire. No es van trencar les banyes a l'hora de posar-li el nom. Són 31 pàgines, és un informe en francès. De les 31 pàgines n'hi ha aproximadament 25, que és un copiar enganxar de la Viquipèdia i d'articles de premsa sobre la trajectòria política de Xavier Trias, sobre els seus projectes polítics, sobre les acusacions de corrupció d'alguns partits polítics o d'irregularitats, etc. Però la informació clau està a la pàgina número 4, que és on dona el famós compte bancari a Ginebra, a Suïssa, del banc UBS, amb aquest número 76-51-162-3445-954. Aquest és el compte que sortirà després a la portada del Mundo, filtrat per la policia patriòtica. Deien que en aquell moment, en el moment que havien pogut tenir constància d'aquest compte, hi havia pràcticament 13 milions d'euros guardats. També parla d'un compte ja tancat a data de febrer de 2013 a Andorra. No dona el número de compte, però diu que hi havia un compte a Andorra. I dona tres comptes corrents més, un del Banco Santander, un altre també del Banco Santander, i finalment un compte a Bankinter, amb diversos imports, amb diversos saldos.
A Bankinter no he tingut mai cap compte. A Santander sí, però no correspon la numeració. O sigui, és al·lucinant.
Diu que
això
tot aquest...
és el que no entenc, que el món periodístic sigui capaç de publicar això i no fer una comprovació tan fàcil com aquesta, de mirar si els números corresponen a l'entitat bancària.
I aquí hi ha una cosa interessant, perquè...
Són els quatre primers dígits.
Sí. Efectivament.
El senyor explica, Jean-Michel Pillon, explica d'on ha tret aquesta informació. Diu que li han subministrat fonts bancàries espanyoles, andorranes i suïsses... I afegeix que també ha obtingut informació de l'administració fiscal espanyola. De fet, hem parlat amb algunes fonts també de l'Operació Catalunya i ens diuen que ell es vantava, Jean-Michel Pillon es vantava de la bona relació que, gràcies a la seva posició com a agent de duanes i de lluita contra l'evasió fiscal a França, tenia precisament amb les autoritats fiscals espanyoles i amb les autoritats fiscals també andorranes i suïsses. Aquesta és, diguem-ne, la pàgina central. I a partir d'aquí, a partir de la pàgina 5, tots són retalls de la Viquipèdia, retalls de mitjans de comunicació... Sí, poca cosa més.
Tot això va lligat a que cobren.
Ah, sí?
Tot això va lligat a que aquesta gent que els utilitzen pues cobren de fons reservats, com algun exempresari català també va cobrar de fons reservats. I bueno, gent, jo crec que els fons reservats en aquest país pues és un calaix de sastre que s'hauria de curar molt, perquè no es pot utilitzar per segons quines coses.
Que fa, si vols donar-los els papers amb el Xavier Trias, que se'ls quedi tots ja.
Això és el dossier.
Més que res, perquè formin part de la
pàgina del dossier.
Farem col·lecció.
Sí. Això són els correus electrònics, on el primer és el que fa referència a vostè. I llavors aquí tenim un parell d'informes que són ja directament elaborats per la policia patriòtica a partir de les dades que facilita l'agent francès. Hi ha un primer informe, quan ja s'ha revelat que la informació és falsa, que és per deixar constància, de fet aquest informe va acabar a la taula del ministre de l'Interior, que la informació s'ha posat en mans de la UDEF, és a dir, de la unitat de la policia espanyola que lluita contra l'evasió de capitals, contra els delictes financers, i que també s'ha posat en mans del CEPLAC, que és el servei que lluita contra el blanqueig de capitals i que depèn del Ministeri d'Economia. Per tant, aquesta informació es va elevar a la UDEF i es va elevar també al CEPLAC. Això consta en un informe secret que es va remetre al ministre el 29 d'octubre del 2014, i finalment ja hi ha l'informe de desembre del 2014, que és un cop el comissari Vilarejo i el comissari García Castaño han anat a veure Pillon, en aquest cas a Lió, no a Tolosa de Llenguadoc, sinó a Lió, per demanar-li explicacions, i és quan dona aquesta versió dels fets, de dir, no, el compte existeix, però si no trobeu la numeració és perquè el senyor Trias té molt bons contactes amb el senyor Josef Ackermann, un banquer alemany afincat a Ginebra, que ha aconseguit que els seus comptes canviïn de numeració cada 5 dies. Això ho aconsegueix poquíssima gent, ell se n'ha sortit gràcies a aquests contactes, i per això és absolutament impossible de rastrejar.
És al·lucinant.
I, per cert, al final d'aquest informe...
Coneix vostè un tal senyor Josep?
No, home, com vols que conegui? Jo no.
I aquí els dos extractes bancaris de la UBS.
Metges,
eh?
No conec banquers, jo.
Aquí té els dos extractes bancaris de la UBS que Jean-Michel Pillon aporta a la policia patriòtica per demostrar que, efectivament, els comptes existeixen. Ara s'equivoca a l'hora de posar el nom, i aquí surt Herr Xavier Trias de Llobatera. Es descuiden el Vidal a l'hora de reflectir
una cosa,
el nom.
Una cosa que a mi, que tot això em té molt... És a dir, podem dir de planell que, ja més Jordi, que hi ha un senyor francès que ha aixecat, és a dir, una mena de gendarme de Luis de Funès...
És que el nom també és una mica de broma. Sí, Pillon, eh? De Pillo, sí, Pillon...
Aquest senyor ha aixecat la camisa, sí, a la policia i al Ministeri de l'Interior espanyol.
I això no n'estic segur.
No.
Jo no, perquè l'objectiu principal... És un intent de cobrir-se de disbarats que han fet, no? És a dir, tu acabes buscant un home de palla que dongui la cara per si això acaba malament, que... Aquesta és l'altra pota que és sorprenent, que tu et querelles i no passa res.
Per exemple, ara té intenció, després d'això, evidentment que es pot querellar, la voluntat ja després de tot això, després d'aquests papers, de tornar, de querellar-se?
Bueno, si hagués d'arribar a bon port, tindria sentit. El que no té sentit és gastar-te un munt de calés per una cosa que saps que acabarà arxivada. Això ja m'ha passat. Això ja m'ha passat. I m'ha passat en una situació que jo dic que tothom mira cap a un altre cantó. És a dir, com pot ser que davant de tot això no actuï el fiscal de l'Estat? Com pot ser? I en canvi actuï per altres coses molt tontes. Com pot ser que no actuï? Com pot ser? Quan tu trobes que això és un entramat en el que ningú hi vol entrar del tot, i que, escolta'm, és a dir, això era el que jo us deia, és a dir, jo m'he trobat en una situació que la gent crida en el Trias per parlar d'això, per deixar clar que el senyor Iglesias està perseguit, cosa que no ho dubto, eh? No ho dubto. Però jo dic, escolta, el que li va passar al senyor Iglesias amb el que em passa a mi no té res que veure. Res que veure. Res que veure. Escolta, no tinc res jo contra el senyor Iglesias, però no té res que veure. I a mi m'emprenya, em posa neguitós, que jo dic, escolta, hi ha hagut moments que jo dic, escolta, a mi m'estan utilitzant. A mi m'estan utilitzant. Home, escolteu, jo no veig que el senyor Iglesias surti a defensar-me. Jo no veig que el Partit Socialista Català digui que això és una vergonya. Jo no veig que... evidentment, el PP encara és més curiós. Perquè jo durant tot aquest temps aquí ha vingut gent del PP i que conec de fa anys, i gent del PP que em ve i em diu: escolta, hem vist el president, hemos visto al presidente del gobierno, i escolta, li sap molt greu el que t'està passant, que et doni una forta abraçada. Jo dic,
escolta, en referència al Rajoy.
Sí, sí, jo dic que deixi de donar-me abraçades i que posi ordre. Sí, home, aviam, perquè...
No, grande Marlaska, ministre de l'Interior. Està veient tot això que ha passat. La cosa lògica en qualsevol país seria que sortís i digués: escolta'm, sí, això sí, ha passat a dins del meu ministeri, he de fer una investigació, sí, sí, per veure si queda alguna persona d'aquesta estructura que hagi utilitzat recursos públics per lluitar contra els adversaris polítics o el que sigui.
No només sigui això, fixa't, ara aquests dies que surt això, pues el senyor Rajoy diu que tot això no s'aclarirà i que ell...
Ell diu rient.
Sí, i que ell, que el citaran a declarar, que no pensa declarar.
Està obligat, eh?
No. Sí, però pot dir que
sí,
no vol.
Compareixer.
Té obligat, sí, a comparèixer.
Està... Bueno, haurà de comparèixer.
Però no declararà. Però no declararà. Dirà que... Dirà el que sempre diu.
La primera vegada que va anar Maria Dolores de l'hospital... La primera vegada que va anar Maria Dolores de l'hospital no va declarar. O no us en recordeu?
Ho pot fer això, Teresa Cunillera, no? Com va
home,
això?
Jo, els jutjats no ho sé, no m'ho sé. Jo
no,
a la comissió d'investigació, sí. Maria Dolores de Cospedal, li va anar a la primera...
Es va posar l'exemple...
Estan obligats a comparèixer... Ah,
us vaig posar l'exemple de la comissió d'investigació de l'11 de març, que va compareixer José, sí, María Aznar. Però llavors, sí, sí, va, que ell va compareixer, va parlar, va, sí, va dir allò de les monarques lesanes...
Que és capaç de provocar i tot, aquí.
Efectivament. Però... obligació de compareixer sí que en tenen. Una comissió d'investigació, ja ho dèiem l'altre dia, no és una comissió normal, com pot ser... Bueno, ja havia sent diputat
però
igual, no, que ella,
però
ho sap.
No
pot no parlar.
Aquí hi ha...
No, Maria Dolores...
Pot dir que no ho sabia, però no contestar.
No contestar. Maria Dolores de Cospedal, no, la primera, no va contestar.
Perdoneu, però què més dona? Una comissió d'investigació al Congrés o al Parlament, el seu valor... per a fixar realitats basades en fets, realitats jurídiques, no existeix. Són foros de narrativa política. La majoria de vegades s'hi va amb les conclusions escrites abans. Doncs es pot fer tot el teatrillo que vulguem i segurament és saludable des del punt de vista democràtic que hi hagi comissions d'investigació. Però aquí lo rellevant no és que els partits, en funció dels seus interessos puntuals a cada moment... moguin més els braços o les cames que movien fa uns anys o que mouran d'aquí un temps. El fonamental ho ha dit el Xavier Trias. Escolti, és que la veritat que interessa és la que se sustentarà sobre fets provats en forma de sentència. I aquí no hi ha ningú que mogui una fulla. No hi ha un fiscal a l'Estat que mogui una fulla. I no hi ha, encara, hores d'ara, ja veurem com evolucionarà els propers dies, perquè els interessos dels solen canviar,
però el que no hi ha
és pressió a les instàncies judicials perquè facin el pas...
Es podria donar el cas que la comissió d'investigació que determina responsabilitats polítiques veiés que algunes d'aquestes responsabilitats polítiques podrien ser també penals. I això li donaria tota la força amb el fiscal general per actuar. Podria passar.
És que les comissions d'investigació, efectivament cada partit va amb el seu relat, i per això és la comissió, perquè els relats se posin en comú. Les conclusions de la comissió d'investigació no queden arxivades automàticament, se poden elevar. Perquè diu, nosaltres hem vist que hi ha una possibilitat, de tal, i per tant ho elevem perquè qui correspongui pensi si ha de fer o no ha de fer. No és només una simple trobada allí, una costellada, no, és... de les conclusions se poden elevar a les instàncies...
Però aleshores ha de ser el fiscal el que digui si fa alguna cosa, però això no ho pot fer el Parlament.
Però crec que hi ha una cosa que al gener del 2024 no es pot deixar de dir, que és que el canvi de govern es va produir l'1 de juny del 18. Estem al 24. La suposada responsabilitat política, de fet, el PP l'ha pagat. Va perdre les eleccions. Per una altra qüestió. Una sentència que deia que era un partit que havia practicat la corrupció estructural. Responsabilitats polítiques. Bueno, pues sí, és divertit, és el dia a dia, és tirar cara a l'olla per fer un caldo més, un brou més saborós, però des del punt de vista de pressió per a que les instàncies judicials es moguin, dir, els que individualment han posat querelles contra la siguen un jutjat d'instrucció, tots els jutges han tancat la carpeta, i els fiscals no. Per això dic fiscalies en singular. Això és el que en aquest país ha de moure a l'escàndol, perquè la juguesca política té uns altres interessos. Però, en canvi, aquí el que hi ha són suposats delictes amb prous indicis de prova per a què, coi, a algú amb aquestes alçades hi hagués mogut el
taler.
No s'ha produït. I a hores d'ara, de dir, bueno, pues si anem a buscar una excusa per a que es puguin donar indicacions al fiscal per a que actuï, jo el que dic és, pues escolti, a mi el que em sap greu com a ciutadà és que haguem hagut d'esperar a l'any 2024 hi ha un canvi d'aliances polítiques perquè això es produeix. Perquè llavors vol dir que la veritat jurídica segueix interessant-nos molt poc i l'únic que ens interessa és el benefici polític que en puguem traure.
Xavier Miquel Sambre.
Deixa'm dir només una cosa, que això ara es posa sobre la taula perquè hi ha gent que ha fet investigació. No perquè hi hagi hagut un interès polític per aclarir això. Interès polític per aclarir això ningú en té. Bueno, tenim nosaltres, però ningú en té. Ningú en té. Perquè les clavegueres de l'Estat i tot això no és una cosa puntual d'un moment. No, això ha durat molt de temps. Aquestes clavegueres han durat molt de temps.
Va,
i això és el greu.
Sàper.
Deia l'alcalde que no entenia com no s'havia fet cap tipus d'actuació per part del Ministeri Fiscal. No? Bueno, i ara estàveu parlant de si té obligació o no de compareixer el president Rajoy. Aquest tema d'acabar, crec que ho apuntaves tu ara, Pep, aquest tema d'acabar els jutjats. Deies, alcalde, que si haig de tenir alguna garantia de que no s'arxiva, jo entenc la mandra que fa, jo entenc el cost que té, no econòmic només, sinó emocional, però quan d'ofici no s'insta una acció, que seria la que hauria d'instar el Ministeri Fiscal, i jo crec que ara tens un camí, un recorregut jurídic que, si jo et pogués aconsellar, et diria tira-la endavant. I tira-la endavant perquè l'escenari en el qual es va basar en el seu moment el jutge per arxivar la teva causa, que suposo que està arxivada provisionalment perquè va donar crèdit a aquesta presumpció de veracitat que tenen els funcionaris en principi, no crec que ara cap jutge s'atrevís amb tot el que ha sortit per dir exactament el mateix, és a dir, per donar credibilitat a la policia i al que va fer en el teu cas i en tants d'altres cas que s'estan actualment doncs acreditant. El senyor Rajoy, per exemple, si és capaç de portar-lo en comptes d'una comissió d'investigació al tribunal, amb un tribunal com a testimoni té l'obligació de parlar, no pot negar-se a declarar. Qui ho pot fer és l'investigat, l'acusat. Aquest sí que pot dir, m'acullo al meu dret a no declarar, però un testimoni no. I no només té l'obligació de declarar, sinó que té l'obligació de dir la veritat, bajo juramento o promesa, no? Per tant, jo no sóc ningú per aconsellar-te, alcalde, però crec que tens elements suficients com perquè el que va ser, suposo, un sobreseïment provisional de la teva causa, a dia d'avui té molts elements, no només jurídics, sinó socials, de que realment aquella presumpció de veracitat en la qual es va basar el jutge per arxivar la teva causa, a dia d'avui no s'entendria un arxiu.
Jo...
Tu vine amb una cara com dient...
No. Escolta'm, jo no descarto la possibilitat de continuar les accions legals. La meva experiència amb la justícia ha sigut absolutament no decepcionant. Jo crec que la justícia, quan es porten a hi ha dos tipus de justícia, eh? La justícia normal i després aquesta justícia que actua amb causes polítiques o que actuen d'una manera especial, és a dir, que diguin que escolten que el món no se'l pot condemnar perquè la informació que ha rebut és del Ministeri de l'Interior i és una font fiable i resulta pues, això, que les numeracions no es corresponen, una cosa tan fàcil de comprovar com aquesta, pues, és preocupant. La qüestió és que molts diaris, concretament, per exemple, La Vanguardia no ho va publicar. La Vanguardia no ho va publicar. Per què no ho va, no ho va publicar, malgrat pressions que va tenir?
I l'ABC?
No va, i l'ABC, però La Vanguardia no ho va publicar i va tenir pressions. I no ho va publicar, per què? Perquè va dir, escolta, això...
Mònica, volies dir alguna cosa?
Sí, volia dir que l'estratègia, que aixequem els ulls, que l'estratègia és global, com deia Xavier Trias, fa molts i molts i molts anys que les clavegueres de l'Estat actuen, que vessen en el moment en què es produeix una confrontació interna dins de les clavegueres de l'Estat entre el CNI i aquests actius de la policia, i Villarejo és agafat... diguéssim, com a exemple de la disposició que té l'Estat per fer net, sobre la causa tàndem, a Villarejo el jutgen per unes causes menors a l'inici i el condemnen, i totes aquestes causes que estan ara obertes, que van fins a 30 i escaig causes que té la causa tàndem a la taula de García Castellón, que és tot el que s'ha investigat sobre Villarejo, aplica a bancs que han estat implicats, a poder polític, a guerra bruta durant molt de temps amb els diferents ministeris de l'interior d'un color i de l'altre, i tot això, per la pàtria, pel rei, com deia ara Xavier Trias, i per Déu, etcètera, etcètera, no s'investigarà. I us ho dic perquè durant els últims anys hem intentat explicar aquest dibuix ampli de les clavegueres de l'Estat i el desinterès mediàtic de tot el mediàtic, dic, global de tot l'Estat és absolut, d'acord? És a dir, quan tu tens tot el dibuix del que ha significat això en tots els àmbits, ningú vol explicar. Ningú vol explicar. Per què? Perquè erosiona totes les institucions, hagin manat uns o altres, en els que han estat involucrats no únicament el Villarejo, sinó moltíssims actius polítics en tots els moments. I investigar això i posar sobre la taula això debilita democràticament la reputació de l'Estat. I això no sortirà.
Tinc, es queden 10 minuts, 8 minuts per arribar a les 10, i tinc 8 minuts perquè les 10 ha de penjar per parlar amb un altre element col·lateral de tot plegat, l'altra víctima de l'agent francès, en Jordi Pujol Ferrusola, fill de qui va ser president de la Generalitat. En el seu cas, l'agent va assegurar que estava a la famosa llista Falciani, que és aquella base de dades amb els noms de 130.000 evasors fiscals. Josep Pujol Ferrusola, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bé, molt bé. Què li sembla aquesta informació sobre l'agent francès? Li sorprèn o no? O ja està...
Em sorprèn.
Sí?
Perquè la informació que dona del nom del meu germà i tal és certa. El descriu bé, però fixa't que fa servir... diu... Del Jordi Pujol no hem trobat res, de la Marta Ferrusola no hem trobat res, però si agafes una persona amb els dos noms combinats, explica amb aquest DNI tal i qual, i al final diu, tampoc hem trobat res. Amb la qual cosa ve a dir, no he trobat res de ningú, però jo suposo que serveix per poder dir que hi ha un paio investigant a la llista Falciani que ha trobat un... o que sembla que ha buscat un nom. I això és el que al final el Mundo acaba publicant com... vinculació de los Pujol con la lista Falciani, o sigui que responia, ho ha explicat molt bé l'alcalde, el Xavier, ho ha explicat molt bé. És una maniobra, en el fons, de crear informació per després tenir, encara que sigui falsa, algú que publicar que erosioni. Jo crec que no se m'ocorreix més explicació, però m'ha sorprès com fan la búsqueda, m'ha sorprès, la veritat.
Jordi. El cas de Jordi Pujol Ferrusola és molt significatiu perquè demostra que era una investigació prospectiva i, per tant, prohibida per la llei. Per què? Perquè el dia 9 de novembre de 2012, Enrique García Castaño li demana a Jean-Michel Pillon, per tant, dos anys abans, que el cas Trias, que busqui si els Pujol, la família Pujol, algú de la família Pujol, tenen comptes a Suïssa i, per tant, s'hi apareixen a la llista Falciani. I al cap d'uns dies, respon Jean-Michel Pillon amb aquest correu electrònic al qual ara feia referència Josep Pujol, que és aquest correu en què diu: no hem trobat ningú de la família Pujol, però si combines els noms, etc., et surt una fitxa amb els noms de Jordi Pujol Ferrusola, el seu DNI, la seva data de naixement, són dades correctes, i surt com a director d'una empresa d'explotació de marbre de Barcelona. I ell mateix diu: no hi apareix cap compte associat, però la fitxa hi és. I ho envia. Això, la policia patriòtica ho converteix en una nota informativa secreta amb data de 21 de novembre de 2012. Una nota informativa secreta que envia al despatx del ministre. I què diu aquesta nota informativa secreta? Diu, explica qui és Hervé Falciani, la lista Falciani, i diu: ese servicio europeo que tiene acceso a los datos d'Hervé Falciani, en referència al servei francès, però no identifica la font, per mantenir-la, diguem-ne, no compromesa, entregó hace 2 años a la Agencia Tributaria Española las cuentas que pertenecían a ciudadanos españoles. En un chequeo preliminar que realizó ese país sobre las cuentas que entregó, comprobó que aparecía el siguiente dato. Y dona, fil parlanda, les dades que Jean-Michel Pillon havia fet arribar uns dies abans a Enrique García Castaño. Per què dic que això corrobora que és una investigació prospectiva? Perquè aquí, en aquesta nota informativa que van remetre a l'Audiència Nacional, fan veure que França, fent una comprovació preliminar 2 anys enrere, va trobar el nom de Jordi Pujol Ferrusola i, com que era un contribuent espanyol, va dir: ep, us fem arribar aquesta informació. I que aquesta informació va quedar guardada en espera de poder recopilar més dades. Però això no és veritat. Qui havia demanat si els Pujol apareixien a la llista Falciani és la mateixa policia patriòtica, i ho fa només 11 dies abans que s'elabori aquesta nota informativa, que fa veure que en realitat aquesta informació havia aparegut a instàncies de les autoritats franceses 2 anys abans. Per això dic que corrobora que això és efectivament una investigació prospectiva, i també corrobora que Jean-Michel Pillon no era només un home de palla que es pogués fer servir en un determinat moment per amagar les fonts reals. Era un home que subministrava informació rellevant a les autoritats espanyoles en matèria tributària, i per això la van fer servir també per alimentar l'operació Catalunya.
Josep Pujol Ferrusola.
Quan cobra aquest Pillon per mentir així? Quan ha cobrat?
Hi ha dues fonts que ens expliquen que hauria cobrat en total, per tots els encàrrecs que li van fer en el marc de l'operació Catalunya, 50.000 euros aproximadament de fons reservats. Evidentment, no hi ha un rebut signat per ell.
No ho sabràs mai, això.
Corroborar la xifra.
50.000 euros.
Dues fonts ens parlen d'aquesta xifra.
Quan va cobrar el de la Rosa per inventar-se el seu informe, també?
Segons consta en algunes gravacions, 150.000 euros.
Quan cobra la Victoria Álvarez, a part del que va cobrar, més el que cobrava cada mes, més el que...
Cobrava entre 2 i 3.000 euros al mes durant pràcticament 8 anys, perquè el govern,
o sigui,
el govern del PSOE li va continuar pagant durant mig any, com vam destapar fa un mes aquí.
Gent pagada per mentir i tal i qual, que tenim 500.000 euros, en broma, sí? Més els policies dedicats a tot això, amb els seus sous i tal, més les primes, més els viatges... Quan s'han gastat amb aquesta operació? Quan porten gastat?
Buf. Això és incalculable,
milions,
Josep.
Estem amb 10 milions com a número, entre 6 i 12 milions, sí? Malversació de diners públics, quan li demanen al president Puigdemont per el seu referèndum?
5 milions, sí? Crec que
recordo, no? Exacte. Prevaricació, que han fet directament, falsedat documental, perquè tenen fins i tot DNIs falsos, el senyor Villarejo... Revelació de secret, en el meu cas, per exemple, el Ministeri d'Hisenda agafa la meva informació i la dona directament, o sigui, el senyor Montoro no donarà ni una explicació, sí? Cap, ni una. Injúries, mentides, ningú respondrà, i malversació de caudals públics, que és el que més els agrada. Algú respondrà a tot això? Sense comptar l'organització criminal, perquè per ser una organització criminal, amb més de 2 persones hi ha una organització. Aquests no estaven organitzats? Com funciona això? Llavors... Escolta, hi ha moltes coses que han quedat a l'aire i que són, òbviament, el Xavier ho ha explicat perfectament, és una guerra bastant com agotadora.
Acabo perquè Josep Pujol ens ha deixat les 10 i només una última pregunta. Hauríeu d'entrar els Pujol a l'amnistia?
A l'amnistia? Jo és que no sé molt clar el que és l'amnistia. Jo directament és que l'acusació que ens fan a nosaltres, que no sé bàsicament de què ve, no està fonamentada. Per tant, el tema és que és una maniobra d'estat. Com rectifica un estat sobre una maniobra d'estat? Doncs una pot retirar les acusacions o pot ficar-hi en un paquet una amnistia que a qui més li convindrà serà a l'antic govern del PP si realment es confirma totes aquestes acusacions, no? Jo definitivament crec que l'amnistia seria una bona solució tant per ells com per tothom. Ara, no ho sé, no sé què dir-te, perquè no,
clar,
que jo no l'he demanat.
Perquè, clar, en aquesta amnistia el PP entra. És a dir, en aquesta amnistia, a tots aquests càrrecs de la policia entren. És a dir, entre Villarejo... entra el Gordo, el famós Gordo,
García Castaño,
entra el propi ministre, si entrés, tot això entraria.
I sí. Perquè, clar, aquí tu parles el Ministeri de Justícia, vull dir, la justícia no t'accepta les denúncies particulars, mira el cas del Sandro i tal. Després, no dona curs a denúncies existents, no les dona, perquè nosaltres fa 2 anys que estem personats en aquest tema, 2 anys, no ens ha donat el García Castelló, no ens ha donat ni l'hora. I després no actua d'ofici. Però, bueno, els delictes són evidents, ja te'ls he anomenat. Llavors, a qui més li interessa l'amnistia avui és amb ells. I que sigui el més àmplia possible. I que sigui de, sí, ho sé, esto para defender los intereses d'Espanya, tal, collonut, el que tu vulguis. Però a qui més els interessa és amb ells. Jo no l'he demanat. El que també estaria bé és que si hem d'anar a judici anem una mica ràpid, perquè, clar, el meu pare, que en teoria està acusat amb aquest tema... doncs té 93 anys i als 94 no espero que vagi a declarar. No sé si he vist molta gent de 94 anys anant a declarar una audiència nacional. Sincerament, jo crec que això és indefensió pura i dura. Però bueno, suposo que, com diu el Xavi, així és com funciona el tema en aquest país. I després tenim la pinça que es fa amb els mitjans de comunicació, que a vosaltres fa com cosa dir els noms i els cognoms, però és evident que el senyor Pedro J. Ramírez, per vendre diaris o per contribuir a Espanya, va mentir amb el seu diari. És evident que el senyor Eduardo Inda va mentir i menteix cada dia que surt de Telecinco. I el senyor Urrestieta menteix amb els seus articles i l'únic que vols és justificar les cagades, perdona, que va fer el Mundo. Sí? El senyor Ferreres a la Sexta, com manipula, ho sento, està comprovat, estan les gravacions i segueixen tenint la seva audiència, no? Però bueno, és el que hi ha. Ara és bo saber-ho.
Josep Pujol, moltes gràcies i ànims.
A vostè.
Gràcies. Adéu. Són les deu tocades.
S'explica molt bé. Jo crec que s'explica molt bé. Diu les coses clares. Escolta'm, el problema, jo sempre dic el mateix. Per què s'explica de que jo tinc diners fora? Per què? Per què passa això?
Perquè l'objectiu inicial...
No, perquè jo un bon dia vaig als Estats Units, em reuneixo amb el senyor Bloomberg, el senyor Bloomberg és una persona interessada en el que passa a Catalunya, és un senyor que no és independentista en absolut, que estem... quasi 2 hores parlant. Escolta'm, el meu anglès no és una meravella, però a més a ell li agrada fardada que parla bastant l'espanyol. I el resultat és que estem bastanta estona. Al cap d'un temps ens donen un premi, vaig a Los Angeles, em torno a reunir amb ell, i acaba ell fent uns articles a Bloomberg, a l'editorial, dient que l'estat espanyol és una vergonya que no admeti un referèndum. I un article duríssim. I jo crec que diuen, escolta'm, el Trias aquest ens l'hem de treure de sobre. És un plantejament. I jo ho he viscut no només amb això, sinó que jo ho he vist... que el Trias independentista, que com pot ser... que escolta, això ja ho he viscut. És a dir, hi ha gent que atia això, i ja dic, jo crec que d'una manera equivocada, perquè jo insisteixo a la vida, tu has de buscar de quina manera surts dels problemes que tenim. Catalunya té un problema de... Escolta'm, Catalunya aposta per la independència. I dic, vostè no ens vol donar la independència, ho entenc. I dic, i per tant, escolta'm, el que hem de fer és a veure com acordem com està Catalunya dintre de l'estat espanyol. Llavors, això és molt difícil. Sí, home, perquè vostè no deixarà de ser independentista? Clar que no. però hem de buscar solucions. Quan tu no vols solucions i tu dius, escolta'm, els destruirem, pues entres en una via molt difícil. Aquesta és una via molt difícil, eh? I és una via que jo crec que l'anirem veient. Això no s'acaba aquí. Això no s'acaba aquí.
Això jo no pot ben dir. Aquí. Jo pot ben dir. Sap per què no acaba aquí? Perquè demà continuarà. I sap com continuarà? No, 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 perquè ens agrada... Escolta'm, jo, nosaltres hem pogut posar en contacte amb el senyor... amb el senyor Jean-Michel Pillon, ens han dit que no, i ens agrada saber totes les parts. Hi ha una persona que fa... que d'aquest tema, jo crec que no n'ha parlat mai. Mai. De fet, és una persona que els mitjans de comunicació no ha parlat mai, o poc, poc, però que demà ha accedit a fer-li una entrevista en aquest programa al Mona RAC1.
Aquest dimarts, Francisco Martínez, buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias, Jordi, buenos días.
¿Usted, como se ha dicho, ha sido el cerebro de la Operación Cataluña?
Francisco Martínez, mà dreta de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, trenca el seu silenci al món a RAC1.
Molt bona entrevista, aquesta. Molt, moltes sí, felicitats, sí, sí, sí. Moltes felicitats. Perquè aquesta és una de les claus. És a dir, Francisco Martínez, que era la mà dreta de Jorge Fernández Díaz, hi ha un moment que es troba atrapat aquí. Val? Perquè Jorge Fernández Díaz no. Fa així amb les mans...
I que té la sensació de l'han deixat tirat. I és el que té... El que és el...
I és el protagonista dels cares a cares més interessants amb Jorge Fernández Díaz.
Jo crec que la debilitat en què es troba perquè el deixen tirat és el que el fa interessant perquè és el que pot xerrar més.
A veure, el Francisco Martínez no és una persona...
Crec que Teresa Cunillera es coneixen molt.
Sí, jo...
Perquè era un tècnic, no? Que el senyor
em
era un tècnic, no?
Em resisteixo perquè jo li deies tota la vida Paco, no?
Sí, sí, bueno, tothom
aquest
li diu Paco.
És lletrat del Congrés,
sí.
Havia estat director de Relacions Internacionals quan jo era vicepresidenta primera, havia viatjat molt amb ell. És un senyor... Perquè tu pots entendre que algú caigui en aquesta dinàmica i dius, mira, és que està perdut al desert i necessita menjar i beure. Mira, pots entendre, no? Però jo crec... Per mi va ser una sorpresa quan se'm va anar de cap de gabinet del Jorge Fernández, perquè... A mi, no, és més, li vaig dir a ell, no em semblava que quadrés allò, no? Després ja, jo he perdut bastant el contacte perquè no entenia res de lo que estava passant, va ser secretari d'Estat i tal, però jo, del Paco Martínez, crec que, no diria el tonto útil, perquè no és tonto,
no,
jo crec que el van atrapar. La meva impressió és que es va veure atrapat en una, i que li van faltar segurament eines per saber-se defensar, per saber-se fer fort en un moment, en un món en el que jo crec que se'l van dur per davant. És la meva opinió, eh?
I va fer el que li van dir, eh? I era la persona, era la connexió directa entre Villarejo i Jorge Fernández Díaz.
Jo no estava allà i, per tant, dic de lo que sé i de lo que jo he viscut. I com que aquesta part no l'he viscuda, no em puc opinar. Sí que jo... Quan vaig veure que el Paco Martínez estava en totes aquestes històries, em vaig sorprendre. Suposo el Javier el va conèixer també al Congrés. No li pegue. Ara, una vegada dit això, cadascú viu les seves circumstàncies de la manera que les pot viure i tal. A mi, quan va començar a sortir totes aquestes històries, jo vaig tenir pena del Paco. Però... efectivament, pena perquè li tenia carinyo quan era un lletrat a més molt professional. No era una persona, jo sabia que no era una persona d'esquerres, vamos, no calia ser molt espavilat, no? Però era un tipus honest, te deia les coses com eren, molt cristià, vull dir, estava en coses de, per exemple, ell col·laborava molt amb un jesuïta que estava al Perú, o sigui, és una persona que jo per mi va haver un abans i un després. No l'entenc, el de després. No l'entenc perquè no es correspon amb el que jo conec. I, per tant, jo crec que... Home, també el Paco Martínez en aquest moment deu estar més lliberat, no? Perquè...
A nivell... Exacte.
I també t'he de dir, el PP va ser poc intel·ligent, a nivell en la gestió de la sortida del Paco Martínez.
A nivell d'Espanya, jo crec que hi ha hagut una situació que hagués canviat les situacions... i és si no s'hagués mort el Paco Villar.
Sí, tens raó.
El senyor Rajoy tenia dues mans dretes.
I li feia molt de cas al Paco Villar.
Una cosa era el Jorge Fernández Díaz, que jo crec que el Rajoy el tenia, però este és l'ultracatòlico, i el Paco Villar, que era una persona molt sèria i una persona que entenia bé segons quines coses a nivell de l'Estat.
Totalment d'acord.
Vam tenir la desgràcia que es va morir i això ha anat per un carrer. Pues...
En el cas de Paco Martínez hi han dues vessants. Una és Operació Catalunya i l'altra, i molt important, és Kitchen, perquè ell és, en una conversa increïble entre Villarejo i ell, el que facilita que el que deien que era el cuiner en l'operació Kitchen, que era la persona que tenien infiltrada en l'estructura de Bárcenas, se li aprovessin unes oposicions per obtenir...
El xofer de Bárcenas.
El xofer de Bárcenas es converteix en policia, o prova unes oposicions. I hi ha una conversa entre Paco Martínez i Villarejo molt interessant sobre aquesta qüestió. És a dir, Paco Martínez és el fusible que connecta els agents de policia, de la policia patriòtica, amb Jorge Fernández Díaz. I l'individu que utilitza Jorge Fernández Díaz per fer... Per això se sent tan tirat Paco Martínez, perquè Paco Martínez fa de fusible i en el moment definitiu Jorge Fernández Díaz aixeca les mans i diu, jo no sabia res. I l'altre li diu, escolta, però si tenim whatsapps a matar explicant-te jo tota la meva vida.
Ara, deixa'm-me dir...
Màrius Carol, que fa estona que no parla, Josep Martí, i anem acabant ja, sisplau, gràcies.
Vull dir una cosa, és a dir, ho anem sabent tot de l'operació patriòtica, de la policia patriòtica i de l'operació de Catalunya. De totes maneres, jo crec que ens falta saber com en un moment donat el govern... No vull utilitzar la paraula l'Estat, és a dir, el govern i l'Estat són coses diferents. El que passa és que suposo que en un moment donat el govern es pensa que és Estat i que l'ha de defensar. En quin moment es veu impotent per utilitzar la política per solucionar un problema i acudeix a les clavegueres? És a dir, aquest és un moment que fa falta saber, perquè demostra la impotència de determinats polítics. És a dir, en quin moment Rajoy agafa i diu, endavant. Que Jorge Fernández, en un moment donat, pogués tenir una idea de dir, jo sé com fer-ho, jo sé com arreglar-ho, mira, en fi, a vegades tu, entre els teus equips, tens gent que té idees de bomber, per dir-ho amb paraules amables. Però en quin moment el Rajoy es dona compte que no se'n sortirà políticament, o ell creu que no se'n podrà sortir políticament, o utilitzant, diguem, tots els aparells que té l'Estat, i cedeix amb aquesta bogeria. Jo crec que això ens falta saber-ho, i sobretot el que demostra és que Rajoy, això de la política, li venia gran, t'ho dic molt sincerament.
A la manifestació del 12, que és quan el plano de televisió ensenya que les coses han canviat a Catalunya, en aquell moment, dins de la família popular, que encara hi conviuen totes les famílies, hi ha una sèrie de gent que fa molts anys, que de fet forma part de la teoria política de la dreta espanyola, d'una part molt concreta, que diu el nacionalisme més vistós, l'independentisme més vistós, perquè ha posat sang damunt la taula des de l'inici de la democràcia, és el basc, però el nacionalisme més perillós per a la unitat d'Espanya és el català. Perquè aquests ho fan en rialla, ho fan en bons modos, són educats, sempre diuen que estan en contra de la violència, però aquests són els perillosos. I si mai Espanya es trenca, o arriba a prop de trencar-se, serà pel nacionalisme català, no serà pel basc. En el 12, la manifestació, i sobretot el canvi de rasant de Convergència per múltiples motius, que ara no venen al cas, perquè la casuística és múltiple, en aquesta gent que treballa sobre aquest carril, de dir, aquells mataven però no volien la independència, en veritat, de fet, pràcticament que la tenen, els catalans sí que són perillosos. I llavors es fa por, fort. I quan passa això, el que crec humanament, què es pot explicar jurídicament, tant d'empurar, però humanament s'activa la mentalitat del yihadista o del creuat. És a dir, si Constantinople està a punt de caure, o veig amenaces de que acabi caient, jo tinc l'obligació moral de vestir-me de creuat, esmolar l'espasa i sortir a tallar cap de l'infidel. I l'infidel és Trias, que és un senyor de Barcelona, que està
ara...
Des de
l'edat mitjana fins ara m'ha evolucionat una mica, el món ha evolucionat una mica.
No,
sí.
No,
sí, home,
els,
sí.
Els ventres de les persones són el mateix,
sí,
ara que el paleolític.
Sí, els ventres sí, però el cervell ha evolucionat.
I reaccionen
tot,
de la mateixa manera.
Tot això t'ho diuen els fisiòlegs, o sigui...
Les tribus reaccionen ara i fa 10.000 anys de la mateixa manera. Si tu t'amenacen al territori, es moles l'espasa i surts a tallar el cap del que s'ha demostrat un perill. I el perill era Trias. I s'havia de demostrar el partit que representava el senyor Trias o que representava el senyor Mas a les eleccions del 2012, que també li van embarrancar la campanya amb els diners de Liechtenstein, que pagarien la factura per fer segons quins discursos. Però perquè s'activa, per tant, una persona que ha tingut una trajectòria raonable tota la vida des del seu punt de vista professional, quan és una hipòtesi, ja, però què es pot passar? Una vegada detecta que hi ha una amenaça sèria, que ell veu creïble, se li activa el modo creuat o jihadista, i llavors surt a matar civilment, familiarment, políticament, per sort, no físicament.
Aviam, això no li passa a una persona sola.
No.
Això és una opinió global, i l'operació de la Camarga no és una casualitat, és una tasca conjunta, no d'un sol partit, i és un plantejament de dir hem de destruir amunts que són una anomalia. O sigui, Convergència és una anomalia. Esquerra Republicana és una anomalia, però l'anomalia més grossa és Convergència. És una gran anomalia. I diu, escolta'm, hem d'acabar amb aquests tios perquè, a més, aquesta gent s'estan tirant a la muntanya i això és un problema molt gros que hem d'evitar de totes. I per fer això val tot. S'utilitzen personatges estranys, que n'hi ha en aquest país, s'utilitzen personatges estranys. Jo, segons quines coses, no les puc explicar perquè no tinc proves i encara es carallarien contra mi, encara em trobaria amb un embolic. Però és evident que aquí hi ha situacions que són absolutament vergonyoses, i que es paguen amb fons reservats i que es busquen maneres per veure, no per trobar la veritat, sinó per veure com els destruïm. I quan això té èxit, doncs estan tots contents.
Un quart d'onze, et volies dir una cosa, Jordi, anem acabant, ja, sisplau.
Sí, no, sobre l'origen de l'Operació Catalunya, tothom amb qui hem parlat ens parla d'un moment culminant, que és, per raons òbvies, l'endemà de la manifestació de l'11 de setembre del 2012, la primera gran manifestació independentista, i en concret hi ha una portada que sacseja el Ministeri de l'Interior en una reunió que s'està celebrant l'endemà d'aquella manifestació, que és la portada de La Vanguardia.
Catalunya diu prou.
Aquell titular, amb la fotografia d'aquella portada, amb els carrers del centre de Barcelona plens de gom a gom d'estelades i d'independentistes, preocupa seriosament el Ministeri, a la cúpula del Ministeri. Hi ha la sensació que hi ha un canvi de marc important a Catalunya i que, per tant, cal respondre. Això és un primer element. I després hi ha una altra cosa. Els contactes entre el PP i Villarejo no comencen el 2012. Comencen el 2009. Hi ha una primera reunió entre Maria Dolores de Cospedal, que és la gran figura també de l'Operació Catalunya, que ha passat més o menys desapercebuda, però que és un dels cervells destacats d'aquest operatiu.
És la que fa un paper com a ministre de Defensa sobre... si cal, a l'1 d'octubre, doncs que vinguin els tancs per la Diagonal.
Exacte. Hi ha un pla...
És una cosa que està poc investigada. Però
hi ha un pla amb el GEMAT.
A Saragossa hi havia... Sí, sí. Sí, hi havia personal i hi havia...
Que és quan Villarejo sempre farda de dir és molt més barat portar furgones de policia que tancs de l'exèrcit.
Hi ha un pla que recull el GEMAT d'aquella època en el seu llibre de memòries... que és Rei Servido i Pàtria Honrada, el títol del llibre, que explica precisament com havien dissenyat aquest operatiu per enviar els tancs a Catalunya. Però, independentment d'això, abans que ella fos ministra de Defensa, a partir de l'any 2015, si no recordo malament, Cospedal havia estat secretària general del PP. I el 2009 ja es reuneix amb Villarejo, al costat del seu marit, Ignacio López del Hierro, i li demana a Villarejo, que en aquell moment treballava pel Ministeri de l'Interior, d'Alfredo Pérez Rubalcaba, a veure si podemos... y mantener una relación y haces algunos trabajitos para nosotros. Y Villarejo despachaba a Francisco Martínez, que era la madreta de Jorge Fernández Díaz, pero en paralel, y sense que el Ministeri de l'Interior ho sapigués, també despachaba directament amb Maria Dolores de Cospedal o amb la persona de Maria Dolores de Cospedal a Catalunya, que era la presidenta del PP català, Alice Sánchez Camacho. Vull dir que aquí
no
hi havia dos carrils paral·lels.
I no només ell, no només Villarejo, sinó altres persones de la policia despachaven directament amb Maria Dolores de Cospedal. No només ell. És a dir, insisteixo, en l'estructura policial, per sobre de Villarejo i el DAO, que és Eugenio Pino, i es produeixen contactes amb Maria Dolores de Cospedal directes en aquells moments.
I llavors ja hi hauria encara una altra branca en tot això, que també és important i és la menys explorada, que és la del CNI, que no controlava Cospedal, sinó que controlava Soraya Sáenz de Santa Maria des de la vicepresidència del govern espanyol. I hi havia també una guerra oberta entre la policia espanyola i el CNI a veure qui feia més contribucions destacades a la lluita per salvaguardar la lluita d'Espanya.
No només hi havia aquesta lluita. Hi havia una lluita de mirada política, només.
Entre Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria.
I l'actuació sobre els fets d'octubre del 17... per exemple, s'imposa la mirada de Soraya pràcticament fins a l'últim minut. Vull dir que no era només una competència entre gent uniformada
o
espies.
Entre els superiors polítics
que comandaven
aquestes dues.
Hi havia una aproximació diferent sobre com s'havia encarat.
Una batalla del 2017 ja portaven molta mili. Només una cosa. Si hi hagués interès per saber-ho de la Guerra Bruta ara, s'emetria el documental de les clavegueres d'Interior a qualsevol televisió espanyola, perquè està fet i perquè ja està fet.
I perquè continua posant...
I qui hauria d'anar al Congrés a declarar la comissió d'investigació també és Félix San Roldán. Ell sí que té coses interessants a explicar.
Tinc 30 segons, els tenim encara?
No, si maneu vosaltres.
Sobre la necessària corretja de transmissió dels mitjans de comunicació, clar, és que jo això ho vaig viure als despatxos dels directors de Madrid.
Ah.
I, per tant, és a dir, no és sorprenent, perquè hi ha una part molt important dels mitjans de comunicació que... que reconeixen a porta tancada que la seva feina serà la que s'escau en un estat que està amenaçat, que és la de convertir-se en activistes.
Però això també ha passat aquí, que hi ha hagut pressions polítiques als mitjans de comunicació perquè els mitjans d'aquí diguin el que hagin de dir.
No, que tu de gust adoptes el paper, que aquí també ha passat durant el procés, vull dir... però no és el mateix adoptar, és a dir, en els graus de culpa, des del meu punt de vista, és la meva opinió, que pot adoptar un mitjà, no és el mateix la complicitat, no fer les preguntes quan te diuen que votarem com sempre, participar del silenci, o fins i tot recomanar silenci, perquè el govern ara el que necessita silenci per poder fer el referèndum, que participar d'una conxorxa de destruir per persones.
Jo crec que el Rajoy ho va admetre públicament al Congrés dels Diputats. Vosaltres recordeu, el Màrius té molta memòria, recordeu aquella intervenció del Rajoy que va donar les gràcies a totes les institucions de l'Estat i a los medios de comunicació perquè havien parat el independentisme? No us en recordeu?
I allà...
Al Congrés.
Jo vull recordar que el 12 un director de diari celebra a les xarxes socials la pèrdua de 12 diputats per part de Convergència com si sigui un èxit propi, no? I piula directament, sí, Pedro Jota.
Pedro Jota hem guanyat les eleccions.
Hem guanyat les eleccions.
Són les de 22 minuts. Abans d'acabar, Xavier Trias, avui aquest matí, per canviar de tema, com de turismo, Ada Colau ha estat a Ser Catalunya i ja ha vingut a dir que, en fi, que hi ha la voluntat de que hi hagi un acord entre... hi hagi un tripartit d'esquerres al govern municipal de Barcelona amb el PSC, Esquerra i els comuns. I ho pot donar vostè per certificat o guarda alguna esperança encara?
No ho sé. No és una qüestió de tenir esperances. És una qüestió de deixar sobre la taula si som coherents o no. És a dir, el senyor Collboni es va presentar dient que no faria i que no col·laboraria amb la senyora Colau. Els senyors d'Esquerra van dir exactament el mateix. I ara pues probablement passarà tot el contrari, hi haurà un govern un altre cop tripartit. Jo crec que això no es fa amb una mentalitat de Barcelona, sinó que això es fa amb una voluntat de mirar més enllà, de buscar acords de futur, i jo crec que s'equivoquen. Jo crec que s'equivoquen. Jo crec que és un error greu. La gent de Barcelona, quan tu preguntes què voldria, doncs voldrien un bon acord entre els socialistes i els Junts per Catalunya. Això és el que voldria la gent.
I per què no existeix aquest acord? Per quina part no existeix? Hi ha alguna part de Junts que tampoc ho vulgui, això?
No, no, això per part del Collboni, perquè jo he pres la decisió de propiciar l'acord.
I havien arribat pràcticament a un acord amb Collboni?
No, estàvem en converses, però el senyor Collboni sap que jo tinc la ferma voluntat de fer aquest acord. I diu, escolta'm, però pot haver gent del teu partit que no estigui d'acord, clar que hi ha gent. Però jo dic, però la gent del meu partit em fan cas a mi. La gent del meu partit em fan cas a mi. I jo he partit de la base que jo crec que és bo. És bo per Catalunya, és bo per Barcelona, és bo, jo crec, perquè tranquil·litzaríem els ànims, no a curt, sinó a mig llarg termini. I dir, no, 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 és que es vol buscar un sistema, i dir, pues sàpiga que, diu, és que farem un govern de progrés. I dir, no, però si ja ha funcionat aquest govern de progrés. Ha sigut un desastre.
Si fos per Jaume Collboni, vostè creu que en aquests moments vostè seria el soci de govern del PSC?
No, és que jo crec que el senyor Collboni obeeix a uns interessos que no són particulars seus.
De qui?
Del partit. Jo crec que...
El partit diu que se'n refien de Xavier Trias, però no refien de Madarbó.
Això és una bona...
No, no, jo dic no, no, el que jo he sentit, no, no. Això, i sí, tots alguns han escrit.
Això pot ser veritat, però això és una bona excusa. Llavors jo dic, senyor Collboni, doncs per què hem començat a parlar, vostè i jo?
Però, de totes maneres, estem parlant d'una cosa que ha dit la senyora Colau.
No, no.
Que curiosament...
Escolta'm,
que,
no, jo no sé com jo, acabarà.
Jo, com que vinc de Lleida, lo vostre de Barcelona, ho conec un poc per tirar anar a gens. Jo? Però
és que en una setmana ha canviat, però és que, això. En no, una setmana és que, ha canviat.
És el que anava a dir, que de repent, a mi, ahir em sorprèn, surt la senyora Colau, que fa dos dies presenta una reprovació, no sé com se'n diu exactament, tècnicament, i ara està fent, doncs, pel que veig, un tour pels mitjans, explicant algo que jo crec que a qui li correspon en tot cas és a Collboni.
Aquí tothom vol tenir protagonisme, això és comprensible, hi ha moltes coses que s'entenen, jo seré discret fins l'últim segon, fins a l'últim moment jo dic, escolta'm, la meva voluntat és buscar un acord i fer un govern fort a nivell de la ciutat de Barcelona, i l'únic que sí que està molt clar és que nosaltres no serem la crossa de ningú, i per tant o ens admeten i entrem en el govern i governem, o serem oposició.
I el paper d'Esquerra?
Esquerra, a mi van firmar un acord de governar conjuntament, i no sé quina posició prendrà Esquerra, és a dir, no sé quina posició prendrà Esquerra. Jo amb Esquerra he tingut una molt bona col·laboració, he tingut una bona col·laboració amb l'Ernest Maragall, i ara no sé en quina situació està Esquerra, em assentaré amb ells i parlarem i veurem a veure què. Per això jo dic, veurem què passa, perquè jo no vull parlar amb suposicions, és a dir, el que hem de parlar és sobre coses reals. El que sí que és veritat, i que jo crec que hi ha un canvi d'actitud i sembla que hi ha un canvi de voluntat. Si a mi ara em dius, escolta'm, però què et sembla? Dic, home, doncs, jo crec que s'estan equivocant, però, escolta'm, ja s'ho faran.
Miri, ara...
Ara ho he dit, ho he dit amb simpàtic.
Què havia apuntat aquí? Que us bombin. No. I l'última pregunta és...
No, però és que al final això de que us bombin...
Va ser un error, allò?
El què?
Dir que us bombin.
No, home, no. Escolta'm, si la meva mare ho utilitzava moltíssim. Nosaltres som 12 germans i la meva mare contínuament que us bombin. Escolta'm, jo crec que aquesta és una expressió molt genuïna catalana i que la fem servir molt. I és que el creure's que 5 minuts abans de d'entrar en el plenari et fotran fora de ser alcalde i que tu estaràs entusiasmat, és que s'ha de tenir un cert sentit de l'humor. Jo crec que tenen molt sentit de l'humor. És a dir, jo tinc paciència, tinc un cert sentit de l'humor, però hi han coses que s'han d'explicar clar i català i dir, escolta, aquest país en política no anem bé.
Xavier Trias, per cert, vol aguantar tota la legislatura o no?
No.
Quan marxarà?
Ja.
Què vol dir ja?
Jo sempre dic que en el moment que hi hagués un acord amb una direcció o amb una altra, jo me n'aniré.
Per tant,
Escolta'm, pot ser tria. Fixa't, si hi ha un acord en poc temps, jo compliré una paraula que he donat a una persona, que és una persona que vol que li ofici el casament, que és una persona que té uns problemes sanitaris i tal, i jo li vaig prometre que jo faria això. I, per tant, passi el que passi, això jo ho faré. Però immediatament pues, plegaré, ja us n'entenareu.
I estem parlant d'això de res, en poc temps.
Això de res, sí.
Un mes, com a molt, o...
Sí, un mes i mig. O...
I cap a casa.
I cap a casa.
I ja sap qui serà la persona que el substituirà o que la substituirà o qui vostè li agradaria?
No, és que la gent això ho planteja d'una manera que és equivocada, això no és hereditari. És a dir, el partit decidirà quina és la persona que en el futur pues, ha de portar això a terme per presentar-se per ser alcalde dintre de 3 anys i mig. El que sí que jo deixaré és el grup ordenat, i el grup ordenat amb persones que el dirigeixen i que tenen, a més, el consens de tots, que és el Jordi Martí i és la Neus Cotau. Ai, la Neus Monté. És a dir, són les dues persones que m'han demostrat un nivell personal i altruista i que a més són persones que estan disposades a que si el partit diu vosaltres no heu de ser els candidats, ha de ser altres, es mostraran amb una lleialtat total i actuaran amb coherència. La Neus ja ho ha fet. La Neus ja ho va fer en el seu dia.
Xavier Trias, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.